Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Ara que venen els Premis Gaudí, ara que Polònia celebra 20 anys a TV3, l'últim gag brillant d'aquest enorme programa de tele ve precisament de parodiar Cirat, la pel·lícula d'Oliver Lasche. Sense fer ni un sol spoiler de la pel·lícula, els guionistes van agafar la història dels revés de Cirat i van parodiar un Sergi López desesperat perquè no troba la seva filla després d'un viatge en tren.
Per una incidència al centre de control de l'IF, la circulació de trens a tot el territori romandrà aturada fins nou avís.
És la meva filla. Fa una setmana que no sabem res d'ella. Venia en un regional des de Tarragona, no?
Nosaltres portem 3 dies aquí tirats esperant un BlaBlaCar i no l'hem vist.
I aquest què li passa?
S'ha fotut un tripi. Ara mateix és l'única manera de fotre un viatge a Catalunya.
De Cirat, Polònia en fa Tirat. Segur que agafar un Rodalies no és la millor manera d'arribar puntual avui a Barcelona per participar en alguna de les dues manifestacions que hi ha convocades per protestar contra el pèssim funcionament del servei. Fer descarrilar la confiança en el transport públic és un preu que ningú hauria d'estar disposat a pagar en un país seriós. Ara ens diuen que fins a l'abril no tornarà la ja deficitària normalitat a Renfe. No pot ser que l'únic consol davant el desgavell de Rodalies sigui un gag del Polònia. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalón i l'Olga Ruiz. Bon dia, bona hora a tots tres.
Què tal? Bon dia. Bon dia.
Com esteu?
Bé, molt bé. Relativament.
Molt bé.
Això del Polònia, per què no el compten com a audiència d'informatius?
També.
En
també.
Comptes d'entreteniment.
Avui a 11:15 no us perdeu el suplement perquè el Polònia, quan parlem de Polònia, sempre entrevistem el Toni Soler o sempre ara entrevistem els actors. Avui farem una taula amb els guionistes de Polònia de totes les èpoques. La gent que està a l'ombra i la gent que pensa doncs, tots aquests acudits. Els reivindicarem. Ens visita el Manel Lucas, la Júlia Cot i l'Albert Martorell a 11:15 i farem Genis. Els millors gags de la història.
Genis. Doncs ho celebro absolutament.
De Polònia. Per tant, us quedeu enganxats.
Sense guions, el Polònia no seria el Polònia. Mm. I sempre els guionistes queden una mica a l'ombra i jo crec que els hem de tornar a portar la llum sempre i a totes hores, especialment en programes que requereixen d'una agilitat mental i d'una saviesa cultural i d'actualitat que a mi realment em deixa enamorada.
De la introducció que has fet, de tota manera, tu t'has referit només a Rodalies. Jo tinc altres experiències. No és que no funcioni Rodalies, és que no funciona ni la mitja distància ni la llarga distància. Com que en soc consumidor directe, porto un mes i mig arribant tard cada vegada que agafo un tren a l'anada i a la tornada. Què implica això? Que si tu et fas un pla per agafar un tren a les 12, arribar a Barcelona a la 1, tu pots quedar per dinar, per fer l'activitat que convingui, per tancar negocis, per tot el que convingui. No puc quedar a dinar amb ningú perquè no sé mai a l'hora que arribaré. Ahir encara va ser més legendari. Vist que l'AVE s'ha convertit en l'AVE Crem, que és un succedani, que no saps mai a l'hora que arribaràs, vaig dir, no vull agafar més aves. I llavors el de l'agència de viatges em va dir, bé, pots agafar un Avant o un Àlvia. Els Avants tenen un número limitat de serveis al cap del dia. Ara n'han posat 4 gratuïts, però abans de trucar ja no hi ha plaça, o sigui que, en fi, ho celebro. Llavors vaig agafar un Àlvia ahir, un Àlvia que sortia d'Irun i anava a Barcelona. Bé, ahir encara va ser més xocant, perquè ahir vam arribar una hora tard, no hi ha cap punt vermell entre Irún i Barcelona. Ahir van entrar lladres al tren, i llavors a Pamplona el van tenir aturat 40 minuts fins que van detectar els lladres. O sigui, és com la diligència, ara, això. Puges allà, és a l'oest, vas cap a l'oest, certament. Bueno, en aquest cas iris cap a l'est. I hi ha que assalten el tren, i llavors arriben els federals, treuen els que han assaltat el tren i tu continues, no? Però és igual, o sigui, l'AVE no arribes a l'hora, l'Àlvia arriben els quatres i tampoc arribes a l'hora. I l'Avant no hi ha places, doncs a veure com vens a Lleida, amb somera.
Ara parlarem de tota aquesta paciència i d'aquestes marxes que hi han convocades. Però abans, ja que havíem arrencat en Polònia i amb una mica d'humor, tinc una petita sorpresa. Com a tertulià avui al suplement. Peyu, bon dia.
Bon dia, què tal?
A veure, anem a pams, anem a pams. El Peyu el saludo aquesta hora com a tertulià al suplement perquè aquesta setmana ha passat això en aquest meravellós espai que és la Renaixença, programa d'aquesta casa, cada migdia a l'antena de Catalunya Ràdio, amb el Peyu i companyia. Ha passat això aquesta setmana a la Renaixença. Gerard Quintana i Arnau Tordera.
L'Arnau tenia un programa, una secció amb un programa del suplement, Catalunya Ràdio, que es deia Les pitjors cançons de la història.
En efecte.
I la primera que va fer va ser l'Empordà.
L'Empordà de Sopa de Cabra. Consideres que és de les pitjors cançons de la història de la música?
Home, mereix estar al cim d'aquesta categoria, sens dubte.
Tenia arguments, vull dir que tenia arguments... El primer argument és que l'accent estava girat, que no diu nascut, diu nascut.
Ah, és veritat.
Però després em vaig adonar que aquest era el secret de l'èxit.
Mira.
Sobretot quan vaig descobrir un himne com el Mediterrani que deia nazi en el Mediterrani. Oh, amb tot el carinyo i admiració que tinc per l'Arnau.
Igualment, Gerard.
Però vaig pensar, dic, és el dia que ho posarem tot en comú.
Estan a punt de treure el gabinet, si matant-se.
El seu sentit de l'humor és tan subtil que dius, o està dient seriosament o està dient en conya. I jo estic segur que aquell era un programa conyon.
Jo crec que també.
Déu-n'hi-do, Peyu. Clar, és que vull que m'expliquis com va anar això, perquè vaig veure el document, me'l vaig trobar a les xarxes, i a mi el que més em sorprèn és que... Això és del 2016, era un suplement d'estiu. Jo crec que era les primeres vegades que em posava al capdavant del programa. I a mi em sorprèn com la tenia guardada el Gerard Quintana 10 anys després, eh?
El tio... I a part que no va comentar res a ningú, no li va comentar l'Arnau abans de començar, nosaltres vam començar a enregistrar el programa... I va succeir així, en directe. Jo m'ho vaig trobar a la cara, l'Arnau s'ho va trobar a la cara, i crec que ho vam solventar i va quedar com un moment graciosíssim, molt
home,
divertit.
No només divertit, sinó que van acabar interpretant l'Empordà plegats. Mira.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt trucat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat...
Actuació en directe allà a la Renaixença, Peyu?
Sí, amb la Laia Gluck tocant la gralla, van fer una versió meravellosa, el Gerard va estar esplèndid, i l'Arnau i la Laia també va ser molt maco. A més, l'entrevista sencera, hòstia, el Quintana va venir, no sé, suposo que aquell escó del segle XIX es va relaxar, i va ser molt divertida tota l'entrevista.
Quin gran convidat. I després, i jo amb això del nazi en el Mediterrani, és que jo no m'hi havia fixat mai. Aleshores, el tio ha tingut 10 anys per estudiar-s'ho i poder defensar que l'Empordà és una immensa cançó, que és el que és. Aleshores, jo m'he volgut fixar, i la redacció estava escoltant el Serrat, a veure si realment diu nazi. I aquest és el moment. Parem bé tots l'orella, sisplau, eh?
¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Jo no ho acabo de veure, Peyu.
Depèn de les ganes que hi posis de sentir-ho.
És a dir, com a gag li va quedar molt bé el Gerard, però no tinc clar que es serveixi per contraprogramar l'Empordà.
Jo no hi entenc res de música, per tant no ho valoraré.
Bé, la Renaixença, que esperem que duri 20 anys, com el Polònia també ho està fent, i que ens posa... No, tu ja sé que ets de projectes curts, Peyu. Ja sé que tu...
És que ara he sentit 20 anys i ja se m'ha quedat llarg.
Sí. Escolta'm, et convido a la tertúlia també perquè ahir et vaig veure dalt d'un tractor. Peyu, sabeu que amb l'Albert Pla és aquests dies a la Gran Via, al Coliseum, fent el Hamlet. Vam parlar fa uns dies aquí al suplement. I et vaig veure dalt d'un tractor perquè van venir els de la Revolta Pagesa a la Gran Via i t'hi vas sumar i fins i tot vas agafar el micròfon i els vas donar suport, eh?
Sí, estaven allà perquè just davant del Coliseum hi ha la Conselleria de Medi Ambient i llavors se celebraven els 2 anys d'aquella primera invasió de tractors a Barcelona. i, hòstia, es va passar una cosa preciosa, que em vaig fer fotos, perquè es van unir com les meves dues passions en un sol lloc. Jo, quan era petit, sempre havia somiat una mica en tenir les bombetes aquelles del Coliseum que posés Peyu, i l'altre somni humit que tingués tenir un tractor, que no el tinc a dia d'avui encara, i llavors em vaig cardar una foto amb un tractor davant del Coliseum amb les bombetes. Va ser orgàsmic, preciós.
Entens també totes aquestes protestes i que n'estiguin fins als nassos dos anys després d'aquella primera revolta, d'aquella primera immensa tracturada.
Sí. Això sí que és més de projectes llargs. Si vols, d'aquí 20 anys en tornem a parlar i serà el mateix.
A veure. Perquè
per
aquí,
no?
Al
no
final,
solució.
Bé, es queixen del mateix que fa dos anys, que s'avança poquíssim amb la burocràcia, que és pràcticament igual de feixuga, bueno, i a més amb tota la història del Mercosur.
S'ha afegit el Mercosur, les grips aviars, les pestes porcines i el Déu que va parir. És molt complexa, però... Jo no li veig solució, perquè la indústria alimentària té molt de poder, i el que seria bonic és que Catalunya fos un mosaic de petites explotacions familiars, que són les que tenen més cura del seu entorn i les que respecten més perquè al final és el jardí de casa seva, el tros de bosc o els camps que tenen al costat. Això va desapareixent, i amb això desapareix per mi el que dona sentit als pobles i a la vida en comunitat, que és que si una granja petita se li espatlla una bombeta, truca l'electricista del poble, i l'electricista del poble és el mateix que quan ve el club de futbol del poble i demana 50 euros per col·laborar, col·labora. I si ho deixem tot a mans de la indústria alimentària, que tenen 800.000 granges d'intensiu a tot Espanya, i que contracten un servei de manteniment a Galícia perquè els hi fa el manteniment de totes les granges, tot perd una mica el significat.
Tu ho has intentat des de fa anys ja amb les cabres, sí. Aquest petit pati a casa teva, el que expliques. Sí. Tens la sensació d'estar o de fer una pràctica en perill d'extinció, Peyu?
Sí, ho fem com un hobby, eh? O sigui, el nostre és inviable. Vull dir, la meva xicota és llicenciada en veterinària. Vam muntar fa 5 anys un ramat de 80 cabres en semi-extensiu al mig del bosc. Ho fem tan bé com podem. Fem visites al cap de setmana. De maig a novembre passen 100 persones, intentem fer 100 persones cada cap de setmana, fent visites familiars, fent pedagogia i tal. Tot i els ingressos de les visites del cap de setmana, tot i vendre tot el formatge, si vens d'una família com nosaltres, que no veníem de la ramaderia i no tens uns terrenys i no heredes una maquinària o unes infraestructures, segueix sent inviable econòmicament. És inviable. I això és el que no hauria de ser. No pot ser. Perquè si no és atractiu, què els hi vols dir a la gent jove que s'hi dediquin? És impossible. No li pots dir a un nano, mira, hauràs de treballar de dilluns a diumenge. És molt maco, eh? Mira, veus les vistes, estàs en contacte amb la natura, però cardaràs 1.000 hores de dilluns a diumenge cap dia de festa i arribaràs a final d'any i amb sort cobriràs gastos. El problema també és que aquí, dins del sector primari, s'hi barregen tantes realitats, que Casa Tarradellas és sector primari. Llavors, bueno, complicat.
Jalong, que m'has demanat la paraula, Voltes i Olga.
A veure, aquí tot el que diu el Peyu té raó. Com vols dir a joves que es dediquin a la ramaderia quan aquí el que s'ha imposat és el cicle complet, que et venen el porc, tu l'engreixes i després el dones perquè el sacrifiquin i el transformin? Llavors, jo conec hi ha molt poca gent, o sigui, ha augmentat. A Lleida tenim la cabana porcina més important de Catalunya. Això és, a vegades no deixa de ser un monocultiu, això és molt perillós, perquè quan arriba la pesta africana perden milions cada setmana. Les explotacions familiars desapareixen davant dels grans conglomerats industrials que tenen aquest cicle, i que l'únic que fa el ramader en aquest cas és alimentar els porcs. No tenen ni un dia de festa, estan sotmesos a totes les malalties, la burocràcia és tremenda. Jo escoltava l'altre dia un pagès que em deia, un ramader en aquest cas, que volia obrir una botiga de venda de productes que ells elaboraven, i amb l'Ajuntament portaven un any. Clar, això és impossible. No hi ha jove que ho resisteixi, els joves se'n van, perquè és una mena d'esclavatge al segle XXI. Si els joves se'n van, les explotacions familiars desapareixeran, només quedaran aquestes grans conglomerats, que a Lleida n'hi ha uns quants, i la sobirania alimentària ens la posarem per barret, perquè aquests, el dia que convingui, posaran les granges en un altre lloc, a part de tots els problemes derivats dels purins, etc., que contaminen totalment els aqüífers. Aquest és un altre tema.
Voltes, i Olga.
Sí, el Peyu ha fet una intervenció politico-filosòfica, no? Perquè ha fet, no, sí, ha fet un programa polític i també filosòfic. Quan ha dit que quan la integració, diguéssim, de la gran indústria alimentària fa que tot perdi significat, no? I això és molt important, això. O sigui, les coses han de tenir significat. I el capitalisme és una màquina de treure significat a les coses. Val? Aquesta manera de viure que ella ha descrit, no? On quan li falla una bombeta crida l'electricista del poble, i l'electricista del poble és el mateix que dona 50 euros al club de futbol del poble, que necessita l'ajuda, etc. Podríem estirar aquesta cadena tant com vulguem, no? Aquesta és la manera de viure que ens agrada i que està en perill, no?
Només una cosa, el problema és que ara quan l'electricista del poble es jubila no hi ha una altra persona.
Per què? Perquè els sistemes d'integració vertical,
sí, sí,
val, fan que això, el servei es pot contractar on? Es pot contractar a Galícia i ja està, es qual servei. O sigui, la gran indústria alimentària treu significat a la vida de la gent, val? I especialment a pagès. I els pagesos, a més, estan sotmesos a una dictadura dels intermediaris que és gravíssima, val? És a dir, que fa que hi hagi gent omplint-se les butxaques amb el que paguem a la ciutat pels aliments, i en canvi els pagesos, que són els que els produeixen, no estiguin participant d'aquest benefici com els toca.
Olga Ruiz.
Sí, un parell de punts breus, no? Deia el Peyu ara fa uns segons, la indústria alimentària té molt de poder, no? Jo hi afegiria que el poder té molta indústria alimentària. El poder, entès amb la seva forma més àmplia, i té molts interessos també amb la indústria alimentària, i que aquí està el secret de moltes de les coses que estan passant, inclòs políticament, no? Inclòs el que està passant políticament amb tot el sector, no? Perquè al final, si hi ha una cosa que mira tot el que ha explicat el Peyu, em posa encara més de mal humor, ja no és el que costa treure endavant una explotació petita, familiar, una petita granja, ja no és el que costa que les noves generacions s'hi dediquin a un negoci que està abocat a perdre calés i a no tenir cap tipus de futur, és que a més des dels estats, des de la política, des d'aquells que han de decidir el futur d'aquestes petites explotacions, el que s'inventen és un sistema que es basa en una competència absolutament deslleial, en una competència absolutament desequilibrada. És a més els estan dient a tots els problemes que ja teniu de per si, a tots aquests us hi afegim que, a més, ara la carn, el sucre, la soja, el pollastre, arribaran des d'altres països, ho faran a un preu molt més baix que el que vosaltres podeu posar com a producció local, amb tot això, amb tot el que comporta de riscos per les explotacions petites i familiars, i a més ho faran amb una diferència d'estàndards, amb un desfase en quant a les normatives, ho faran sense tenir en compte totes aquelles normatives a nivell de pesticides, a nivell de mediambientals, que heu de seguir vosaltres, i llavors, clar, això el que fa és que al final es crea un ofec que és absolutament insostenible, ja no per les noves generacions, és que hi ha persones que encara intenten viure de les seves petites, dels seus petits negocis o granges.
Un segon, Xalón. Peyu, vols afegir alguna cosa?
No, res, simplement que els que estigueu per Barcelona aquest matí, acosteu-vos a Gran Via, més que res per xerrar amb ells, veureu que són gent ben normal, que l'únic que intenten és dignificar un ofici i poder sobreviure amb la seva feina. Estaran molt contents de que els aneu a veure tots els pagesos i que us puguin explicar la seva realitat.
Almenys hi seran fins aquest migdia, veurem si allarguen o no allarguen. Tu avui deus tenir funció, Peyu?
Sí, a 6:45 tornem a estar allà al Coliseu. Sí, sí.
Fantàstic. Una abraçada, Peyu, fins ara.
Que vagi bé, adéu-siau.
3 minuts passen d'un 9:15 del matí. Sobre aquesta qüestió, i anem a les dues manifestacions de Rodalies, Jalong, digues.
Amb el tema de Mercosur, jo tinc un problema, que és que algú menteix. Perquè la comissió diu que les exigències als productes de països tercers, en aquest cas del Mercosur, seran les mateixes que tenen els estàndards a Europa. I els pagesos i ramaders diuen que això no és veritat. Per tant, jo el que voldria és tenir el text i que algú se l'estudiï i a veure què diu el text. Si no, ja me l'estudiaré, perquè, clar, és un text legal, això. Però, clar, no pot ser que uns diguin una cosa i els altres la contrària. No pot ser. Algú no ens està dient la veritat.
De fet, hem de recordar que el Parlament Europeu ha frenat, de moment, la ratificació
L'ha enviat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
Per desacords amb qüestions de conformitat del dret europeu.
Sobretot perquè... Bueno, aquesta és la temàtica que ells diuen. És el tribunal qui decidirà si s'ajusta o no.
Sí, obvi.
Però això és, té una base, que és que França s'hi va oposar. França té és el segon estat en més aportació de diputats al Parlament Europeu, i després va ser un vot de càstig a la presidenta von der Leyen, que hauria de reflexionar sobre els acords que fa.
En qualsevol cas, molt breument, Antoni, realment hi ha una cosa que tens raó, és a dir, si l'acord no està clar, en lloc d'intentar implementar-ho de forma provisional mentre es decideix el Tribunal Europeu de Justícia, jo crec que el millor que es podria fer és pedagogia sobre l'acord, explicar-ho de dalt a baix, parlar-ho amb els pagesos, parlar-ho amb la gent que té petites explotacions familiars i que arribin a un acord.
Noivin, Jalong, tu que ets un dels damnificats del servei aquests últims dies... Avui participes d'alguna de les dues manifestacions?
Sí, aniré a la del matí.
A les 12 del migdia?
Sí.
La d'ANC i Consell de la República?
Sí.
No aprofites i et quedes ja tot el dia a la tarda, eh?
No, perquè, clar, com que he d'agafar un tren, no sé a l'hora que arribaré.
Et fa patir la tornada? No, precisament les organitacions pateixen per això, perquè molta gent...
I llavors... tinc un bitllet per un tren a les 4, si vols ja t'aniré enviant a veure en quina hora sortim, a quina hora arribo... Sí,
com fas tota la setmana. Això vol dir que...
Que sí.
Ja dones per et perds el Barça avui. Vull dir, perquè l'altra cosa és que la manifestació de la tarda coincideix amb el Barça.
Si funciona bé, puc veure la segona part.
Vosaltres teniu previst manifestar-vos avui?
Sí. Jo aniré a la de la tarda en coherència amb el que penso que hauria d'haver fet l'ANC. No? És a dir, jo crec que
és moure l'horari?
Que era sumar-se. És a dir, posar-se darrere de les plataformes. És una manifestació sectorial. És sobre els trens, és sobre la xarxa ferroviària, sobre la desinversió, etcètera. I jo crec que el que toca a les organitzacions que no són sectorials és posar-se darrere dels que lluiten concretament en aquell tema. I era una gran oportunitat, diguéssim, d'omplir d'estelades, jo crec que encara ho és, d'omplir d'estelades la manifestació de la tarda.
Jo no comparteixo aquesta opinió, com és fàcil de comprendre, perquè aniré a l'altra, però...
D'això es tracta, primer... que hi hagi diversitat d'opinions.
Ja.
Per tant, per rèplica i l'Olga, digues.
Els primers que van convocar va ser l'ANC.
És un argument de nen petit, eh? Jo
intentaré no jutjar els teus arguments i no els desqualificaré.
Em refereixo a l'argument de l'ANC, eh?
Però no desqualificaré d'aquesta manera.
Un moment. Primer, Jalong i després el Voltes. Digues, Jalong.
A veure, uns van convocar primer, els altres després, i després això és un tema de gestió, però jo crec que va molt més enllà de la gestió. És una qüestió política. Aquí no s'inverteix, no es fa manteniment. Quan han passat les desgràcies, allà ens en donem compte que hi ha punts vermells a tot arreu. Em diuen que hi ha uns senyors que vigilen talussos. Si el talús cau, l'únic que pot fer aquell senyor és trucar per telèfon. Vull dir, no sé si això és gaire eficaç. Ens diuen que això funcionarà a l'abril. No diuen de quin any.
Funcionarà a l'abril com funcionava abans.
Sí.
De tot el sidral, és a dir, a l'abril continuaran amb malament, el que passa és que ja havíem...
Passarem de la catàstrofe, tornarem de la catàstrofe al desastre.
Sí.
I llavors, jo les bones intencions no me les crec. Crec que això va per molt llarg, que no sé quan es restablirà el servei, i que és una fallada general del sistema. No és que no funcioni Rodalies, és que no funciona res. És que cada vegada que toquen alguna cosa és pitjor. Abans tu podies venir amb un regional, que en diuen regional, de Lleida a Barcelona. Ara no pots, aquest servei no existeix. Ara has d'anar a Terrassa, i a Terrassa agafar un tren per venir a Barcelona. De manera que si tu no agafes l'alta velocitat, si agafes la mitja distància, estàs 4 hores, si no passa res, per anar de Lleida a Barcelona. Això, a mi que em perdonin, però això no va ni amb rodes.
Deixeu-me només, abans de que continuem amb aquest intercanvi d'opinions, dir-vos que em fa molta ràbia. Em fa molta ràbia, no el vostre intercanvi d'opinions, sinó en el que s'han convertit aquestes dues manifestacions. Perquè avui hauríem d'estar parlant, sincerament, d'una grandíssima i enorme manifestació on tothom demostrés políticament, estructuralment, socialment, ciutadanament, què és el que està passant amb Rodalies, i al final ens trobem justament amb aquesta tornada a la divisió de jo vaig a la del matí perquè crec que tal, jo vaig a la de la tarda perquè crec... No ho dic especialment per vosaltres, però és que estic convençuda que és un dels dilemes d'avui a l'hora de triar quina és la manifestació anar. I crec que és una errada monumental d'algun dels organitzadors. És una errada absolutament monumental en un moment en el que l'únic que hauria de primar és, escolteu-me, els trens no funcionen, això és un desastre, els usuaris no poden més, els usuaris tots, independentistes, no independentistes, tots sortim al carrer i ens queixem. I em sembla que han aconseguit transformar això en i tu de qui ets i a quina manifestació vas. I jo crec que és una errada greu, sincerament.
Tu hi vas,
I ara aprofitaré per dir que faré allò que ho diu sempre en totes les manifestacions, que és posar una excusa. Jo no hi vaig a cap de les dues manifestacions per una raó molt personal, és que venen els meus pares, fa un mes que no els veig i estan de camí venint a Barcelona i avui no puc anar.
Però amb tren?
Mira, doncs et diré una cosa.
D'on venen els pares?
Venen de Cunit, que ara us explicaré una cosa amb els trens de Cunit. Ara us explicaré una cosa. Però, i parlant d'això de si venen en tren, els meus pares són grans. El meu pare condueix. El meu pare ja no hauria de conduir. I la meva germana i jo tenim un dilema important sobre que el pare hauria de deixar de conduir.
Això és un tema,
si m'està escoltant, perquè ell ho porta fatal, que la meva germana i jo pensem que ell hauria de deixar de conduir. Però és que certament...
Quants anys té?
85, 86. Certament creiem que... Ara s'emprenyarà molt i quan vingui em caurà grossa, eh? Però creiem que els reflexos no són els mateixos,
etcètera.
Llavors, les darreres vegades els meus pares han vingut amb tren. Els anem a buscar a l'estació i venen amb tren, o els anem a buscar i cap problema. Avui venen en cotxe, per no arriscar-se a venir en tren. I no et pensis que ho portem bé a casa, que els meus pares hagin de venir... He mirat el temps, i bueno, almenys fa bon temps. No ho portem bé, que hagin de venir en cotxe. I és una de les altres conseqüències, gent que potser ja no agafa el cotxe o que no ja està tan avançada a agafar el cotxe i que de sobte han hagut de tornar a acostumar-se a agafar el cotxe. Perquè el que va passar a Cunit l'altre dia, que per cert és una de les coses, un dels grans problemes de Rodalies d'aquesta setmana, un tren Barcelona-Sant Vicenç de Calders va decidir que l'estació de Cunit aturava a la nit. Un tren que va sortir amb retard ja des de Barcelona va decidir que Cunit era l'última parada. Que sense avisar, sense dir res, i la gent que tenia Calafell, Sant Vicenç de Calders, es va quedar tirada a l'estació de Cunit sense saber exactament què fer. Va sortir el nostre, jo crec que venerat, Antoni Carmona, demanant
disculpes
per l'errada monumental i perquè no s'havia donat informació i que investigaran què és el que havia passat, no?
Eduard.
Mira, jo a la manifestació a la tarda hi vaig com a independentista, no hi vaig com a usuari, perquè no sóc usuari de Rodalies. Jo sóc usuari intensiu del metro de Barcelona. No agafo Rodalies pràcticament mai. Val? Per tant, no hi vaig com a usuari. Hi vaig com a independentista. I és el que crec que hauria d'haver fet el conjunt de l'independentisme. Val? És evident que el moment polític... O sigui, fa 10 anys, si l'ANC convoca una manifestació, ningú tus. Ningú li tus a l'ANC fa 10 anys. Val? Si convoca l'ANC, tothom a darrere. Però resulta que el moment polític ha canviat i l'ANC ja no té aquesta capacitat. Val? L'argument del Lluís Llach, de que nosaltres vam convocar primer, és un argument de nen petit. Perquè les plataformes d'usuaris podrien dir... Dic de nen petit perquè a mi em recorda quan sentia, quan els meus eren petits i sentia que es barallaven i entrava a l'habitació i llavors començaven, ha sigut ell primer, ha començat ell primer i tal. O sigui, és un argument de nen petit. Les plataformes d'usuaris, davant d'aquest argument, el que poden dir és, escolti, vostè va convocar primer la manifestació, però nosaltres portem 15 anys picant pedra cada dia pel tema dels trens i de la xarxa ferroviària. Per tant, les legitimitats no venen de qui corre més a convocar una manifestació. I jo crec que l'intel·ligent, lo políticament intel·ligent per part de l'independentisme, de tot l'independentisme, hi ha una part de l'independentisme que ha decidit això, que és sumar-se a la manifestació que convoquen els directament afectats i polititzar aquesta manifestació, donar-li la força política que té a través de la presència de l'independentisme massiva i amb estelades a la manifestació a la tarda. Jo crec que aquesta era l'opció intel·ligent. I crec que ja, l'ANC hauria d'haver dit, vosaltres convoqueu a la tarda? Doncs escolta'm, ens hi sumem i fem una crida massiva a sumar-nos aquí i anar-hi amb estelades. Si l'ANC hagués fet això, demà tindríem demà passat una fotografia a tota la premsa d'una única manifestació massiva i plena d'estelades. I la lectura política hauria estat clarament la del conflicte sectorial i alhora polític i nacional, que és el que és.
Jo... I saps el millor... Perdona, Antoni, perdona. Saps el millor en aquest cas que haguéssim tingut una imatge o una fotografia d'una manifestació massiva amb estelades i amb gent que no portaria estelades al costat, que li seria exactament igual i aplaudiria també les estelades, perquè en aquest cas en concret no és el leitmotiv de la manifestació i ni molesten ni sobren. I això és molt important, perquè jo hagués anat sense estelada.
No és el teu leitmotiv, el meu sí que ho és.
Sí, però segurament el de la persona...
Jo crec que el conflicte de Rodalies no s'explica sense el tracte absolutament colonial que rep Catalunya per part de la metròpoli en matèria de ferroviària.
Estem d'acord, Eduard. No seria potser el meu leitmotiv.
Vale.
I el teu sí que ho seria.
El meu
però potser el de la persona que tens al costat amb aquella manifestació no, i compartiríeu el mateix objectiu de la manifestació. Segurament.
Jalón.
Bé, jo es veu que he triat l'opció menys intel·ligent, ja ho lamento, però jo vaig a la manifestació on tinc la impressió, tinc la sensació, tinc la convicció que em sentiré més còmode. I en aquesta vida jo intento no desqualificar els altres. Em sembla molt bé que hi hagi independentistes, gent que es diu independentista, que vagi a la manifestació de la tarda. De tota manera...
Home, gent que es diu independentista ja és una manera de desqualificar, Antoni?
No he desqualificat a ningú.
Home, gent
va,
que
es
diu...
Va, hi hagi pau, va, vinga. Toni, digues.
Llavors, escolta, jo hi ha plataformes que potser sí que fa 15 anys que clamen, n'hi ha moltes que les han inventat fa pocs dies, perquè hi ha una certa barreja també amb tot això de les plataformes. I darrere hi ha persones que tenen una significació política determinada que no comparteixo. Per tant, jo...
Però que agafen el tren.
Però sembla molt bé que tothom agafi el tren. Els que anirem a les 12 també agafen el tren.
També.
I jo no vaig a protestar per Rodalies, jo vaig a protestar per la llarga distància i la mitja distància. I per un país on les relacions professionals, les relacions personals, les activitats culturals són frenades per un desastre que jo no tinc la impressió que es pugui millorar ràpidament. I després tot això, i amb això sí que coincideixo amb l'Eduard, és el resultat d'una situació on nosaltres som els últims de la fila i aquí no s'inverteix mai. I perquè, clar, quan surten, no sé, 178 punts a controlar, vol dir que el desgavell ha estat absolutament considerable. I el que és més lamentable, potser les nostres vides han estat en perill en determinats moments.
Passen 3 minuts de 9:45 del matí. He de fer una pausa al suplement i just després continuem a tertúlia i incorporo un oient que ens escolta sovint des de Nova York i que ens vol explicar la situació que té al damunt, que no és gens agradable. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Paco, ja que ets al Corte Inglés, passa per la xarcuteria, que no ens queda pernil. Com sempre, de gla, que te'l facin a talls. I de pas han portat unes porcions de formatge, una mica de llom i xoriço, que els nens venen d'entrenar i ja saps, es menjarien fins i tot la pilota.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I fins a l'11 de febrer, fins a 25 euros de regal en les compres de xarcuteria.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, 3 generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis del 100% de la teva compra gratis en carnisseria i xarcuteria. Aquest dissabte 7 de febrer amb la targeta Club Caprabo et retornem l'import amb vals de descompte. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Al cap de setmana, si vols esports, connecta amb el Tot Gira.
Atenció!
Dissabte començarem després de la TDT del Barça-Mallorca per explicar-vos el Sevilla-Girona.
També seguirem les semifinals de la Copa d'Espanya d'handbol amb el Barça-Bidasoa i diumenge...
Obrirem a les 4 de la tarda connectats amb els Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina d'Ampezzo.
Viurem la jornada de la Lliga F amb el Real Madrid-Espanyol, el Real Societat-Badalona i el Logroño-Barça.
Tot Gira.
Dissabte, després de la TDT, i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Les primeres emissions de televisió a l'Espanya franquista van arribar amb força retard respecte d'altres països europeus, l'octubre de 1956, i encara caldria esperar 3 anys més pel naixement de Televisió Espanyola a Catalunya. Els primers anys de la televisió a Catalunya en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalong i l'Olga Ruiz. De seguida a Nova York, la història del Pau. Abans, però, com que la tertúlia també dura durant la publicitat i us ho feu a sobre, un apunt encara sobre per tancar tot el tema de les dues manifestacions. L'Antoni Jalong deia que aquests dies troba molt a faltar que hi digui alguna cosa o exerceixi el lobby que hauria de fer, que troba a faltar de les elites, eh?
Jo ho trobo molt a faltar. Em sembla absolutament sorprenent perquè estem en una crisi que afecta les empreses. El conseller d'Indústria, bueno, no sé com es diu ara, però... Samper. Samper. No vull dir que el departament ja no sé com es diu, perquè això canvia...
Empresa.
Empresa. Diu que hi ha 33.000 tonelades de mercaderies aturades perquè no funciona, no funciona el tren de mercaderies. Els trens de mercaderies. Quan aquesta crisi va passar el 2007, hi va haver una reunió de notables a l'IES que van protestar i que van intentar fer un cert lobby. 19 anys després, el que hem de constatar és el fracàs de les èlits d'aquest país, que no serveixen per fer lobby, perquè no han arreglat res. I el que és pitjor, en aquests moments, amb pèrdues cada dia, perquè els treballadors no poden arribar a l'hora, perquè el desgast moral dels treballadors i físic és enorme, perquè poden estar 4 o 5 hores per anar a la feina i per tornar de la feina, i estan callats i no protesten. Jo no entenc aquestes èlits que no protesten en una situació com aquesta.
Jo crec que hi ha una explicació absolutament política, en aquest cas, inclús polititzada. És a dir, al final, si aquestes èlits de les que parles, aquests empresaris dels que parles, es manifesten, protesten de forma activa, protesten de forma activa, el que estan fent és donar la raó de forma directa i clara a la reclamació històrica de Catalunya, que és que els trens, rodalies, mitja, llarga distància, gestionats, en aquest cas, pel govern espanyol de torn, no funcionen. I llavors jo crec que les elites, com tu dius, no es poden permetre aquesta crítica directa, perquè és un atac frontal a l'estatus quo i a tal com està conformat actualment el poder en aquest país, no?
Però que llavors no serveix ni de lobby.
Exacte. Jo, abans, deixa'm dir una cosa, quan amb els micros tancats he demanat disculpes a l'Antoni pel meu estirabot, i ara ho vull fer amb els micros oberts.
Gràcies.
I dic que, efectivament, tenim un problema d'elits econòmiques en aquest país, O sigui, no hi ha cap país europeu on les elites econòmiques, els empresaris de la zona rica... Ara parlo ja en termes regionals, ja no parlo en termes de Catalunya com a nació, sinó com a Catalunya com a regió econòmica. Que la regió econòmica líder d'un país, no hi ha cap país d'Europa que els empresaris es deixin fer el que es deixen fer els nostres empresaris. Cap ni un. O sigui, que els seus treballadors no puguin arribar puntuals a la feina i que ells no tinguin la influència i la capacitat...
Que no es queixin públicament.
No, és que no es queixin. Per mi que no es queixin, sinó que actuïn. Val? I la prova de que no actuen és que estem a 2025... 26?
26.
26. Som a 2026 i cada dia estem pitjor en això. O sigui, tenim una elit regional absolutament inútil, una elit empresarial absolutament inútil en termes d'influència dins de l'Estat espanyol.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. Ara us volem presentar el cas del Pau. El Pau és un oient del suplement que ens ha demanat que no li posem cognom i això ja defineix una mica la situació per la qual passa. Ell viu i estudia als Estats Units. Fa uns dies es va posar en contacte amb nosaltres per denunciar la por generalitzada que està aconseguint inocular Donald Trump entre els estrangers que resideixen al país arran, sobretot, d'aquestes batudes de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. Un testimoni que creiem que val la pena compartir perquè no hem deixat de posar el focus en aquesta mena d'estat d'excepció que ha aconseguit instal·lar Trump i no només a Minneapolis. A aquesta hora, en directe, l'hem aixecat del llit, suposo. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina hora tens a Nova York ara, Pau?
Doncs ara són les 3:40
gairebé.
I la meva veu, per tant, se l'acua aquesta hora, i està uns tons per sota de com estaria normalment.
No t'ho tindrem en compte. On vas néixer, tu, Pau? D'on ets?
Jo vaig néixer a Madrid una mica perquè hi va haver un cop d'estat just 5 dies abans d'aquí on es queix, però soc de Girona.
Ah, carai.
Sí, va ser tota una història.
No hi entrarem, que segur que és interessant, però ara el que ens ocupa és una altra història.
Ja tenim les ganes,
Aquesta part de la història l'explicarem un altre dia, en tot cas. Quant temps fa que vius a Nova York, Pau?
Doncs jo, aquest és el meu tercer any, vaig venir a fer un màster i estic acabant ara.
Què et va empènyer a posar-te en contacte amb el suplement? Perquè ens vas enviar una nota de veu de 10 minuts.
Sí, exacte.
Un podcast.
Crec que va ser l'Olga justament la setmana passada que en algun moment estava comentant sobre el fet de que potser no hi havia prou manifestacions o no sé, em sembla recordar alguna cosa semblant, no? I en el moment vaig pensar, hòstia, mira, nosaltres, per exemple, jo parlo des de la perspectiva d'un estudiant internacional, clar, tenim por de sortir perquè hi ha hagut estudiants que se'ls ha tret el visat d'estudiant l'any passat, per exemple, quan hi havia manifestacions de fa 2 anys antizionistes, diguem, i a favor del poble palestí. I la universitat, a part, ens va començar a enviar missatges, doncs, que havíem d'anar amb compte amb el que penjàvem a les xarxes socials, de que sempre havíem de portar la documentació a sobre... I tots vam començar a entrar una mica en pànic, borrant tots els stories que havien quedat gravats en els nostres perfils. Llavors, volia expressar una mica que, per exemple, jo el cap de setmana passat, el divendres, que es va fer vaga aquí als Estats Units, que crec que va ser una vaga no gaire seguida, jo no vaig anar a treballar i no vaig anar a classe, però tampoc vaig sortir a la manifestació doncs, per això mateix, pel mateix que ara... Pel mateix que ara no em fa gràcia que se sàpiguen els meus cognoms, més que res perquè si vull demanar una visa d'aquí un temps, com que et fan un background check, doncs si de cop apareix aquesta entrevista, no sé què podria passar, no? Més que res és aquesta idea de no saber què pot passar, que potser ens ho estem fent tot en el nostre cap, però estan alimentant aquesta idea... de que poden passar coses i de que no totes les coses que poden passar necessàriament han de ser legals, però que tot i així les poden tirar endavant. No?
És a dir, d'alguna manera tu, la setmana passada, arran de totes aquestes manifestacions, més enllà de Minneapolis, que es van convocar, evidentment tu t'hagués agradat sortir al carrer a manifestar-te, però no ho vas fer per por.
Sí. Però bueno, no sóc l'únic,
Ja.
De fet, jo treballo, per exemple, amb dues companyes que són estadounidenques, que són blanques, però són dues dones trans, i elles mateixes avui també, quan els deia, bueno, mira, parlaré amb la gent de Catalunya, voleu que digui alguna cosa? I elles mateixes, com a ciutadanes trans, amb aquest govern de Trump, tenen por de sortir a protestar també, perquè si per qualsevol cosa les detinguessin a la manifestació, saben que les posaran en una presó o en un calabós amb homes. No? Llavors, s'extén per molts diferents camins, no? Aquesta situació, no només la dels immigrants.
Tu, en el teu cas, la teva por, entenc que és per la teva situació d'estranger, estudiant, i fins Clar. I tot aquesta persecució, perquè tu deus ser una persona blanca, suposo, no? Amb un petitíssim accent hispà quan parles en anglès, no? D'alguna manera se't deu escapar alguna cosa per molt bé que el parlis. I això, d'alguna manera, creus que també et condiciona aquesta mirada d'aquests agents antiimmigració?
Sí, mira, una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció és que quan jo vaig arribar, una companya meva de la feina, una persona de color, em va dir que jo podia ser percebut com a persona de color aquí. Jo abans de viure als Estats Units havia viscut a Mèxic, i a Mèxic jo era un güero, no? un blanquito, i aquí de cop el meu accent se'm podia percebre com a persona de color, el qual a mi em va donar certa tranquil·litat, perquè de passar de ser com a colonitzador a Mèxic aquí, a ser una persona de color, no? De cop em treia molt de pes històric, però sí, exacte, no? I bueno, i també això em fa pensar, hòstia, si jo estic patint així perquè potser puc ser confós per una persona latina, jo al final sé que si passés el pitjor i em fessin fora d'aquí, jo me'n torno a Girona, o me'n vaig a Berlín, o me'n vaig a Londres, o allà on sigui, no? Però hi ha molta gent que està aquí i que si els fan fora d'aquí es queden amb una mà al davant i l'altra al darrere.
El pa de cada dia, pel que m'expliques, des que aquests últims mesos Donald Trump ha intensificat totes aquestes polítiques, és l'autocensura, no només en les manifestacions públiques físiques de sortir al carrer i protestar, sinó també tot allò que publiques a les xarxes socials i fins i tot eliminar publicacions antigues que et puguin comprometre. No hi ha sobre el que està passant amb l'ICE a Minneapolis, sinó, per exemple, sobre la causa palestina, per exemple.
Sí. Sí, sí. A veure, ara, clar, estem explicant això i sembla que jo surti al carrer, no?, amb un passamuntanyes i que vagi per les cantonades amagant-me per veure si apareix algú de l'aix. O sigui, la curiositat de tot plegat és que la vida passa normal. Però, tot i que passa normalment, parles amb... O sigui, hi ha com una mena d'aire enrarit, no?, que et fa pensar, i això és molt exagerat, però, diguem, amb els inicis, no?, en els anys 30 a Alemanya... que també hi havia alguna cosa que estava passant allà i que, bueno, semblava que no aniria enlloc, no? Però a poc a poc era algo que anava passant i que s'anava colant, no? Doncs hi ha moltes reverberacions d'aquí, i aquí contínuament la gent fa referències a aquests moments històrics. I sí, ja has d'anar en compte. Jo a vegades comparteixo coses a l'Instagram i al cap de 3 hores ho elimino perquè dic, hòstia, Pau, potser t'has passat ara, i que potser no, saps? Però la cosa és que t'instal·len aquesta mena d'autocensura estranya, no?, de por que tu mateix exerceixes sobre tu mateix per si un cas.
Una mena d'estat d'excepció psicològic que fa la sensació que anirà més enllà encara, no?
Exacte. Esperem que no, però pot ser.
Et planteges tornar, Pau?
Bueno...
Arran d'aquesta situació, dic, eh? Per culpa de Trump, com si diguem.
Més que plantejar-me tornar, moltes vegades jo visc amb gent immigrant, visc amb gent que ha de treballar de manera il·legal, i moltes vegades tenim aquesta conversa. Per què estem aquí? No? Si la cosa està tan complicada, si tens la sensació que t'estan fent fora d'aquest país, com a mínim l'administració, perquè després hi ha gent esplèndida, jo sóc feliç a Nova York, no em plantejo tornar com a cosa molt concret, però sí que hi ha una pregunta constant de dir per què vull estar visquent en un país que està infringint por, que està infringint il·legalitats contínuament, que et fa sentir contínuament que no ets benvingut. Dic un altre cop, des d'aquesta, diguem, nivell d'administració pública, després amb la gent del carrer i tot això, als Estats Units té una comunitat que estàs intentant... Bueno, hi ha hagut moltes lluites, no, socials que han nascut aquí, la lluita de l'alliberament LGTBI, per exemple, no? Llavors, bueno, és una contradicció molt, molt impossible a vegades, no?
Olga, sí, Antoni i Eduard.
No, només un apunt pel Pau, al qual li agraïm molt que ens expressi el que passa allà, perquè jo sempre he pensat que és molt fàcil, no?, opinar a milers de quilòmetres de distància amb una cadira, amb una taula, amb un cafè amb llet, i sense estar allà, no?, el terreny de realitat. Però és cert, Pau, que jo vaig dir que possiblement no hi havia tantes manifestacions com s'esperaven, però vaig intentar afegir perquè de ben segur vaig explicar-me fatal, eh? I certament, el perquè...
No, si tu mateix ho vas dir, també.
Sí, el perquè...
Jo vaig com voler confirmar una mica, no?, de dir sí, és això el que està
clar,
passant.
Clar, el perquè és justament el que ens està explicant el Pau, no? Al final, l'alteració de la vida comunitària és tal, el clima que s'ha creat als barris és tal, que això el que fa és aquesta autocensura de jo prefereixo cuidar-me, prefereixo no sortir, però entre altres coses... perquè les garanties constitucionals estan absolutament vulnerades, les més elementals, el dret a la reunió pacífica, el dret a un degut procés legal, la protecció contra les detencions arbitràries, i això al final el que et crea és un estat de psicosi, que el Pau ho ha explicat molt bé, perquè deia que ja no saps, de vegades puja una cosa i no sé si esborrar-la, si no, si m'he passat a esborrar-la, si... és una psicosi tal que ja no saps exactament si les teves accions tindran conseqüències, i crec que és un dels pitjors estats, no? Pensar que no saps si pots actuar lliurement com feies fa un any, perquè ara ja no, possiblement ja no ets lliure, no? I això és el que provoca que hi hagin escoles tancades, això és el que provoca que molts comerços abaixin la persiana quan hi ha manifestacions, la por, que és el pitjor enemic possible, l'enemic amb el que més juguen en aquest cas Trump i la seva gent, no?
Digues.
Jo ara faré pàgines viscudes. Jo vaig estudiar als Estats Units el 1998, a Harvard, a Boston, i no vaig tenir mai la sensació de ser un estranger. Era un país obert, on tu podies parlar de tot, i no vaig tenir mai la sensació de ser rebutjat. Tinc una neboda que va fer fa ara 2 anys l'MBA a Columbia, a Nova York, a la Universitat de Columbia. I jo vaig notar que els Estats Units hi havien canviat. I havien canviat a la costa est, perquè si anem a l'interior dels Estats Units, la situació és molt pitjor, ha sigut sempre molt pitjor. I vaig notar que havia canviat perquè les seves relacions eren els estrangers, però no eren els americans. No hi tenien tracte, els menyspreaven. I a Colòmbia són les èlits de tot el món que acaben allí, però les seves relacions eren amb nois o noies de la Índia o d'Amèrica Llatina, però no amb els estadounidens. I ara el que s'instal·la és el mateix principi de la Inquisició i del franquisme, que és tu fas un escarment i després s'instal·la la por. I aquest és el sistema, i ha sigut sempre el sistema. És el sistema des del segle XVI. Tu fas un tall, dius, tu poses Minnesota al mapa i la por està instal·lada. No cal cap més, perquè ja saben que no sortiran de casa. I això és el que fa Trump. Trump és la Inquisició i el franquisme junts. Perquè instal·la la por a la societat nord-americana i la por del boc expiatori, que en aquest cas són tots els estrangers, tinguin la pinta que tinguin.
Sí, a mi la intervenció del Pau m'ha recordat aquella frase famosa que cita tant, que em sembla que és del Churchill, que diu que la democràcia és aquell sistema en què si et piquen a la porta a les 6 del matí saps que és el senyor que porta la llet, no? Doncs si la democràcia és això, aleshores els Estats Units ja no és una democràcia, ja està transitant cap a una altra cosa. Perquè si avui a les 6 del matí et piquen a la porta als Estats Units, segons qui siguis, l'últim que pensaràs és que és el senyor que et porta la llet.
Pau, què en penses?
Sí, estic d'acord amb tot el que dieu.
De totes
estava
maneres...
pensant també en el diguem.
Tu ets a Nova York, que està a 1.000 quilòmetres de Minneapolis, sí. I teniu un alcalde que s'està erigint com l'antagonista de Trump, no?
Mm-hmm. Sí, sí, i ahir mateix va firmar una ordre executiva per prohibir l'entrada d'ais a la ciutat, a no ser que portin una ordre judicial, que és curiós que hagi de fer això l'alcalde, no? Perquè en principi és com hauria d'actuar ais, però tu veus vídeos en aquí que et deixen completament... O sigui, aquesta gent campen com els hi dona la gana.
Però...
No tenen cap necessitat d'haver de demostrar ni justificar res del que fan.
Però, Pau,
diguem...
El governador de Minnesota també va signar una ordre executiva prohibint ICE a l'estat de Minnesota i se la va passar pel clatell.
Sí.
Vull dir que, sí, sí. Que l'alcalde de Nova York signi això, em sembla molt bé, però no el pararan, perquè ell el que vol instal·lar és la paranoia als Estats Units de que tu no pots fer res, tu no pots dir res que vagi contra el sistema establert perquè tindrà conseqüències.
Explica'ns, Pau, què està passant amb els riders? Amb tota aquesta gent que es dedica a portar a domicili el menjar que demanes per emportar.
Ostres, doncs, mira, jo normalment em moc a la ciutat en bici, perquè la vida també d'estudiant internacional és la vida d'una persona que, en el meu cas, com a mínim, no té recursos, llavors jo ni tan sols puc pagar el tren normalment, i em vaig comprar una bici i vaig en bici amunt i avall fins i tot a 10 sota 0. Ara, però, fa 10 dies que està la ciutat completament nevada i no l'agafo tant, però la ciutat està plena de deliveries. Sí que vaig llegir que hi havia gent que estaven passant stories i t'estaven arribant missatges de WhatsApp que no demanessis menjar perquè la gent del delivery no estigués al carrer treballant, perquè es veu que és la població que estan parant ara els dais aquí a Nova York. Jo això encara no ho he vist, la veritat, però també perquè ja et dic, ara estic agafant el tren i llavors vaig per sota terra des de Brooklyn a Manhattan i no veig res d'això, però sí que ho vaig sentir. No sé, aquesta gent també estan aquí i de l'únic que poden viure precisament és d'entregar menjar a domicili. Llavors, també si la gent no el demana, no sé com s'ho faran, no? Però és una situació molt estranya, molt surrealista. La meva germana viu a Dinamarca, per exemple. Llavors, quan hi va haver tot el tema aquest, que ara sembla que s'ha refredat una mica, de Groenlàndia, també jo pensava, hòstia... Tinc una germana que viu a Dinamarca. Si de cop aquest home envaeix Groenlàndia, què faig jo aquí? Què he de fer? O sigui, em quedo visquent en un país que està envaïnt el país on... No sé, és com un episodi nou a la història, una mica, sembla, no? Sí que hi ha com reverberacions del passat, però de cop hi ha tants elements nous que juguen en aquest moment present que tenen a veure també amb les xarxes socials, amb les fake news, amb la normalitat amb què ara s'expliquen mentides i aquestes mentides acaben sent veritat. Cada cop és un caldo de cultiu molt estrany.
Tu creus que pot anul·lar les eleccions de mig mandat al novembre?
Ui, jo no vull ni pensar en això.
És el Pau, és la veu del Pau, aquest oient del suplement des de Nova York, que aquesta setmana s'ha posat en contacte amb nosaltres per explicar-nos la situació que viu. Pau, un altre dia, ara investigarem per què vas néixer a Madrid i no a Girona, on has fet vida. I si vols, doncs ens expliques aquesta altra part de la història, que segur que és tan o més interessant també que aquesta que ens has volgut avui traslladar a l'antena. Una abraçada ben forta cap a Nova York, Pau, cuida't.
Una abraçada, Roger, i deixa'm saludar els meus pares, que sé que estan escoltant.
Com es diuen els pares? Aviat.
Maria Carme i Esteban.
A Girona són?
Són a Girona, sí.
Doncs una abraçada per ells també, des de Nova York.
Molt bé.
Adéu, Pau, que vagi bé. 3 minuts per les 10, ho deixarem aquí avui amb l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalong i l'Olga Ruiz, que tingueu bon cap de setmana i bones manifestacions, una al matí, l'altra a la tarda, i l'altra, en aquest cas, amb els pares, en aquest migdia, que vinguin de Cunit
i
tinguin un trajecte plàcid, malgrat tot el que hem anat explicant. Pausa notícies i de seguida la Maica Navarro, el suplement. Fins ara.
Bon dia. El suplement, amb Roger Escapa.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la, perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que heu de venir sí o sí.
Germans de Sang al Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG i De'Longhi. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Segons un estudi del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
I si fos així, quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Ànima. Trescat amb els 18ens Premis Gaudí. Diumenge a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma Trescat.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Estem anant cap a l'Antàrtida i en aquests moments estem travessant el pas de Drake.
Un equip de Catalunya Ràdio ha acompanyat l'expedició científica al continent blanc.
Descobrim com es preserva un territori fràgil i amenaçat a la fi del món i coneixem els científics que hi treballen cada any gràcies a una figura pionera, Josefina Castellví. Sense ella, les actuals bases antàrtiques espanyoles no existirien.
Ha salido una ballena a respirar.
Estem aquí coberta i caure.
A l'Antàrtida no hi ha ossos. El podcast de Domènec Subirà i el tècnic de so José Antonio Rodríguez. A l'app i al web d'aquest ràdio i al 3CAT.